La Caravana, un programa sobre rodes.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la nostra caravana en aquest nou dijous de ràdio i ho fem obrint-li les portes a un dels grans divulgadors de Gaudí i de la Sagrada Família a casa nostra, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que de Julià Bretos. Ell mateix es defineix com informàtic de dia, professor de tarda, escriptor de nit i un gran apassionat de Gaudí sempre. Assegura que amb la informàtica es diverteix, amb els seus alumnes gaudeix, amb Gaudí s'apassiona i que quan escriu no és capaç d'explicar el que sent. Potser no és capaç d'explicar el que sent, però el que està clar és que d'aquesta passió per l'escriptura i Gaudí n'han sortit grans novel·les com ara Diari de Gaudí, Las entrañas del templo i Sapos i culebres. Uns títols que ara se sumen a un de nou, La dama sin rostro, l'últim llibre del nostre protagonista d'avui que ens explica la desconeguda història d'una dona que va fer possible la construcció de la Sagrada Família de Barcelona i que ell mateix ha aconseguit descobrir-ne la seva identitat després d'un llarg procés d'investigació. És per això que per conèixer tots els detalls sobre aquesta nova novel·la avui puja a la caravana el que n'és el seu autor.
Julià Bretos, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Julià, ara parlarem del teu darrer llibre, d'aquest La dama sin rostro, però explica'ns una miqueta, com neix aquesta passió per Antoni Gaudí?
Jo què sé. Hi ha coses, les preguntes més fàcils tenen les respostes més complicades. Per mi, a mi me fa gràcia veure com cada dia creix, posen una pedreta més de la Sagrada Família. És un projecte enorme, és un projecte que porta 140 anys. De fet, no hi ha cap altre projecte en el món que duri tant de temps. I estem parlant de generacions. I aleshores jo sempre penso que avui dia els projectes, home, difícilment duren més d'uns mesos, d'un any, però ara estem parlant de projectes empresarials, no? Clar, on veus tu un projecte que pugui durar 3, 4 anys, 5 anys? No parlem d'una generació, 2, 5 generacions ja el tenim a Barcelona. Potser és aquest romanticisme el que m'agrada.
T'ho pregunto diferent, eh? No sé si escriure llibres sobre Gaudí i la seva història és una bona manera de mantenir viu el seu llegat.
A veure, abans m'heu definit com a divulgador.
Sí, eh?
Tu saps el que és un divulgador?
Sí, home, sí.
Saber molt, compartir-ho i no cobrar. Bàsicament és això, ser un divulgador. Aleshores, què passa? Que tinc la sort de... Bueno, ara no, però abans treballava al costat de la Sagrada Família, allò que n'aprens, allò que veus, allò que comparteixes, perquè avui dia internet vol dir compartir. I aleshores te n'adones que hi ha un fotiment de gent de tot el món que està interessat, i aleshores comences a fer fotos, comences a parlar-ne... I no sé com va arribar una novel·la. Però, clar, una novel·la com a mètode, com a mitjà de divulgació. Mm-hmm. Perquè, clar, si tu mires, hi ha un fotiment de llibres d'arquitectura, de simbologia, les vitralleres... I, en canvi... Però, clar, aquestes novel·les... novel·les. Aquests llibres, jo sí. Diria que estan destinats a un sector molt, molt limitat. No?
De gent més entesa, eh?
De gent més entesa. I, clar, què passa? Jo intento dirigir-me a tothom. Una novel·la, intentem que sigui digna, perquè, clar, també pots fer un bunyol, no? Mm. Però una novel·la és una forma de divulgar dirigint-me a moltíssima més gent de la tradicional.
Ara ens deies, així és com vaig començar amb una primera novel·la, que, per cert, es deia Diari de Gaudí, el secret de l'anagrama. Què ens explicaves en aquella novel·la?
Bé, és una excusa. És una excusa, clar, t'inventes una trama, sí. Però és una excusa per parlar de la Sagrada Família des dels orígens fins ara, però és una excusa. A veure, és que jo aquesta novel·la, clar, s'ha publicat, però és que la meva intenció no era publicar-la, era un regal per les meves filles. Jo vas escrivint i dius, a veure, que d'escriptor jo no tinc res.
T'has dit, oh, va començar així?
Va començar, no, és que va començar pitjor, va començar jo amagat en el sofà, anar escrivint, però allò que prens notes i notes i la meva dona, però què estàs haciendo todas las noches? Diu, nada, coses meves. Clar, allò va acabar amb una novel·la que algú la va llegir i va dir, escolta'm, vés en compte perquè és bona. Dic, no la aguanta una mica. Mira, busca una editorial. Vaig trobar l'editorial Piolet, i bé, després va anar a una altra novel·la, Les entranyes del temple. Les entranyes del temple, el que passa que ja et desfogues. O sigui, una vegada que ja has parit una novel·la, dius, hòstia, però està bé, esto. Anem a la segona. Diria que aquesta, amb una editorial com Almuzara, que és una editorial, diguem-ne, amb un cert múscul, doncs, home, està molt cuidada i és una altra cosa, també.
La història de la Sagrada Família té molts enigmes amagats?
Com ja. És que el que passa és que, per mi, és una història gairebé... O sigui, és una història personal. Estem parlant de 5 generacions. Clar, la generació prèvia a Gaudí, Bocabella. La generació de Gaudí. La generació de la Guerra Civil, justament abans de la Guerra Civil. La generació de la recuperació després de la Guerra Civil. La generació, no sé si dir, dels Jocs Olímpics. I, clar, i la generació actual, a poc a poc, s'ha anat industrialitzant tot. Ara ja no hi ha el romanticisme d'abans, tot ha canviat, no? Però, clar, si gratem, estem parlant sobretot de la primera època, que és la que a mi m'agrada, estem trobant un fotiment d'històries personals. Unes quantes són les que s'expliquen en aquest llibre. Hi ha un altre llibre esperant al darrere.
Sí,
Però, sí, que ja està escrit. Però, clar, primer anem cap a aquest, no? Però, clar, la part de lluita personal és fantàstica i difícil de trobar en altre lloc.
Després et preguntaré per aquest nou llibre abans, però al principi ens ho explicava la Núria, La dama sin rostro s'ha convertit en la teva darrera novel·la, que ens explica la desconeguda història d'una dona que va fer possible la construcció de la Sagrada Família de Barcelona. En aquest cas, tu mateix, després d'una llarga investigació, has aconseguit fins i tot revelar-ne la identitat de la persona a la qual se li deu la construcció del temple. Qui va ser aquesta dona?
Clar,
perquè ho hem de dir, això és una novel·la, clar, però la història és real.
Clar, és aquesta la part que més m'interessa remarcar. Estem parlant d'una novel·la, ficció. La novel·la sempre és ficció, però, compte, la història és real. És la troballa d'aquella dona sense la qual no existiria la Sagrada Família. Una dona que sí que se sabia de la seva existència, però no la seva identitat. Perquè mira que 140 anys s'han donat perquè molts historiadors l'hagin buscat i tal, però, a veure, aquí, servidor, és qui fa 3 anys va trobar. I és que, clar, la història de Doña Isabel és molt, molt, molt interessant. Si vols t'explico...
Sí, a grans trets.
Clar, a grans trets. El que s'explica. Senyora, que en època, bueno, en els inicis de la construcció de la seva família, s'apropa a Gaudí i diu, escolti'm, avui que estan inaugurant aquesta capella, que valia 10.000 pessetes, jo li financio una altra, sempre quan estigui dedicada a Isabel d'Hongria, que és, diguem-ne, com jo m'anomeno. I Gaudí què va dir? Ho sento, però no, perquè Isabel d'Hongria no forma part de la seva família, no està convidada a la festa.
Val.
Clar, jo m'imagino a Bocabella agafant-se dels cabells i dir, por Dios, però podria... La qüestió és que sí que Gaudí li va dir, escolti'm, quan no necessiti els diners, preciós eufemisme de quan es mori, recordis de nosaltres. I efectivament, 4 anys més tard, arriba un marmessor, un albacea, un marmessor, amb els diners sota el braç. Una fortuna, 1 milió... de pessetes. 1 milió de pessetes vol dir que Gaudí va canviar radicalment el disseny de l'església que s'estava construint, que era, diguem-ne, senzill.
Aquesta dona fa que la Sagrada Família canvi com la coneixem ara?
Efectivament. Sí, perquè fins aquell moment els planells eren senzills. Eren uns planells que heretava Gaudí de l'arquitecte anterior. I aleshores aquesta dona canvia el disseny per una banda i a sobre es paga. S'està pagant tota la façana del naixement que avui coneixem. Ah, una condició. Que mai es reveli el seu nom.
Bona, aquesta.
Així s'ho diu. Així s'apareix, així s'explica la història, així ho he trobat jo en el testament de la dona, on diu, es demana que es compleixin les meves voluntats, però de forma anònima.
Saps on és aquesta dona o no?
Sé d'on?
Saps on és? On és enterrada?
On és enterrada? Hauríem de llegir la novel·la.
Sí,
Està a Piera. Val. Esta piera. Està amb el marit.
I ho deixem aquí perquè no vull, desvetllar.
No, però això és conegut, perquè jo ja ho he publicat. Sí, està en un panteó a Piera, perquè a Piera... ella és de Vilanova, però el marit era de Piera i és on estan enterrats tots dos.
Ara me'n feies unes quantes pinzellades, però com ha estat aquest procés d'investigació? Perquè fàcil, segur que no.
Anys.
Anys, eh?
Anys, perquè a més... Ui, és que aquesta història que jo t'he explicat ara, no trobes que
no,
és...
No, desperta una curiositat brutal.
Qui és aquesta dona? I a més, tu què pensaries? Tu què pensaries? Aquesta dona és una ricachona.
Segurament, sí, aquesta classe burgesa. Dona...
Clar, classe burgesa, l'època textil, sí. Catalunya, tal. Aquesta dona era humil. Aquesta dona, a Vilanova, era una solterona. Una solterona de 35 anys, que en aquella època, 35 anys...
I ara és gran, sí.
Sí, estàs posant cara...
Li diu a Maria José Mendoza, que la tenim aquí.
En aquella època... No, ara em pegaran. Un calbot. Doncs què t'estava dient? Clar, aquesta dona era humil. I aleshores, la seva tieta, a la mort del pare, la seva tieta la va casar amb el seu cosí germà que estava a Cuba. I tu diries... Ara veig
d'aquí venen els quartos,
diners.
Clar.
Doncs tampoc. No va fer diners a Cuba i fins i tot et diria que estava fugint de Cuba. Aquesta família, aquesta parella, ja casada, diguem que amb l'ajuda de família, dels germans, que sí que havien fet fortuna, van muntar una farga a Vilanova, després la van muntar aquí a Barcelona, a Sants, el que avui és la plaça de la Farga de Sants, i d'aquí surten la segona farga, la segona ferreria més important de Catalunya. D'aquí surten els diners, és a dir, una vegada mor el marit i 3 anys després la dona, doncs la donació a la segona família és la venda, desmantellament de la farga per donar-la a la seva família.
Tota aquesta història que la trobareu explicada amb aquesta novel·la, que de veritat que val molt, molt, molt la pena, La dama sin rostro. Per cert, una portada excel·lent, eh?
La gent del... Això s'ho curra. El Muzara s'ho curra, això. No, molt bé, molt maca. Ara només falta que es vengui, perquè, clar, no ens enganyem, i aquí ara faig la falca publicitària, que l'haig de fer. Que difícil que és vendre si no ets Jorge Javier Vázquez. Ni Pilar Rahola. Realment, tu vas a les llibreries i veus els llibres, i és molt difícil, molt difícil, i jo he arribat a veure aquest llibre, l'he arribat a veure en uns grans magatzems, que no diré el nom, en la zona, en Gènere Terror.
Gènere Terror?
Sí, senyor. Sí, senyor. Clar.
No els has dit res?
Sí, clar. Jo com a autor...
Jo soy el d'este libro, saps?
Clar, no, sí, clar, jo estic així. Aquest matí ho estava fent, vas a un lloc i, escolti, soc l'autor, et fas el simpàtic, expliques una mica, perquè al final estic en promoció. A més, si no ho faig jo, no ho farà ningú, no? Però sí, és una mica rabiós, adonar-te d'aquesta dificultat brutal d'en un país que s'escriu molt i on es llegeix poc.
Deixa'm-ho dir, perquè com que ho dèiem per la ràdio, igual la gent no ho veu, esclar. Veiem una dona d'època, no?, vestida d'època, un comentari al costat, el misterio mejor guardado de la Sagrada Família, i al fons la Sagrada Família, suposo, en el que serien els seus inicis de construcció.
Bueno, en realitat, és el seu somni, perquè en aquella època no estava construïda. La façana del naixement s'està veient, la construcció del naixement, quan en realitat això no estava així, seria el seu somni.
S'han dit moltes coses bones sobre la teva novel·la. Una d'elles és que es pot incloure amb totes les de la llei entre les millors novel·les històriques publicades darrerament. I això ho diu un historiador de la talla de Joan Torres Domènech.
Si ho diu ell, no seré jo qui li rebaté. Següent pregunta. No puc millorar-ho. És una novel·la que està molt bé. Molt bé. A veure, tothom que se l'ha llegit... Jo jugo ara amb trampa, perquè al final es posen en contacte amb mi gent que coneguda, que m'estima i tal. Tothom diu, hòstia, és que és molt maca. És una novel·la en què és molt simpàtica, perquè al final estem parlant d'una dona que es descobreix, és molt ràpida de llegir, és molt fàcil de llegir, capítols curts. A veure, jo haig de dir que no m'agraden aquells llibres que són molt bons, però renoi, de sobte veus i dius, un dia, segon capítol, 34 fulles, a veure, ho deixo per demà. No és així. Aleshores, clar, ho recomano com a autor, però és veritat, és un llibre que és molt, molt, molt atractiu.
Parlàvem abans de la investigació que ha portat com a resultat final aquest llibre. Una cosa que crida l'atenció d'aquesta novel·la té molt a veure precisament amb el procés d'investigació, perquè, si no tinc entès malament, vas trobar un document amb un valor excepcional.
Clar. Aquesta novel·la, diguem-ne, que té, diguem-ne, segueix dos fils, no? El fil actual de la investigació i el fil de la dona, el fil d'un segle enrere de la dona. Aleshores, està molt bé, perquè l'investigador troba i aleshores es veu, diguem-ne, en l'època, doncs, el que passa, no? Estem parlant d'una gran troballa. És una dona que durant 140 anys havia passat desapareguda. I, per tant, la troballa del nom Isabel. Clar, perquè diguem-ne que jo arribo a Isabel des del seu marit.
Clar, quan trobes el nom d'Isabel, això ho comuniques ràpidament a la Sagrada Família, per exemple? Escolteu, que l'he trobat.
No. Però diguem-ne que ells ho van saber poc després. Uh-huh. Però, clar, sí que hi ha un esclat d'alegria que s'expressa dins la novel·la, perquè jo vaig arribar amb ell, a aquesta dona, a partir del marit. Uh-huh. Aleshores sí que hi havia una notícia que la va trobar un amic, Jesús Sergio. Aquesta notícia, doncs, parla d'un donant, i a partir d'aquí vas traient, i dius, un dia, aquest home, a veure si aquest home és el marit de Isabel. I efectivament, trobes, busques, i al final trobes una trucada fantàstica de Cementiris de Barcelona en què confirma que la vídua d'aquell home desconegut, efectivament, es deia Isabel Bolet. Bueno, l'alegria meva a la feina, institut, saltant d'alegria, que dius, aquest tio s'ha tornat boig. Aquest és un document apassionant. Òbviament, trobar el testament és un altre moment brutal, perquè diu, sí, vale, es diu Isabel, però no sé si és una casualitat i és la gran Isabel. I hi ha un tercer document, bomba. I jo ara et pregunto a tu.
Ai.
A veure, tu creus que el marit volia que es polís tota la seva empresa, l'esforç de tants anys, que se'l polís, desmantellés la seva empresa per donar-lo a una església que estava encara en la cripta?
Mira, per condició humana jo et diré que segurament no.
Vale. I com ho podríem descobrir, això?
Bona,
buscant el seu testament, per exemple.
Buscar fons notarials, buscant... No sé si hi ha fons judicials, inclús.
Buscant el testament. El testament no existeix. No existeix. L'he buscat. Mil llocs l'he buscat. Bueno, no, un lloc, perquè això és Arxiu de Vilanova, però no hi ha. I hi ha milers de testaments i no el trobo. Fins que trobo un paper de la dona. Que el que diu és, jo, era la sessió d'una vegada amb el marit, doncs ha d'escollir a un gerent, no? Uh-huh. I dic, jo, com a legítima propietària de la ferreria de la Farga, segons carta amagada en secret i oberta fa uns dies, un dia no hi havia testament. El marit va deixar una carta escrita a mà, en un sobre tancat. Una carta que havia escrit 40 o 30 anys abans. Clar, i aleshores la història seria, si trobéssim... Clar, aquí hauríem de trobar aquesta carta. Seria fantàstic trobar-la.
És boníssim tot el que ens estàs explicant. Eh?
I tu què creus?
És boníssim.
I tu què creus? Que l'he trobat?
Jo crec que l'has trobat.
L'he trobat. I és una bomba. Sí, això sí que no ho diré.
No.
Però
no,
aquesta
no.
És una bomba.
Tot plegat escrit a la novel·la La dama sin rostro. Ara mateix m'ho estàs explicant tot. T'has imaginat que darrere d'això hi aparegui també un documental?
Diuen que tots els escriptors... jo a mi em feia vergonya considerar-me escriptor, perquè al final jo sóc un informàtic i vaig...
Però
clar, al final escrius i passaria un... L'altre dia, a la meva filla, en una presentació, un se li va apropar i li va dir... Però, diu, el teu pare és investigador. I clar, la meva filla es va quedar... Diu, sí.
Home, i tant.
Clar, sí, al final ho soc, no sé com, però aquí estic. Val? Aleshores, clar, el somni d'una pel·lícula, el somni d'una sèrie, clar, tot això sempre està allà. És molt difícil perquè ja saben com funciona això. Val? Però clar, tot el que jo t'he explicat, tu me'l poses a una pel·lícula i salives.
Em deies abans, he tardat anys.
Sí.
Quan has tardat?
Des de la trobada del document, del primer document, fins al que sabia que era Doña Isabel, doncs, bueno, això podria ser un anyet. Després, fins trobar aquella altra carta, un altre anyet. Hem de parlar de que era època pandèmica, la novel·la està escrita des de fa bastant de temps, però en època pandèmica no es trobava una editorial, i ha estat bastant difícil trobar... Aquest llibre estava escrit en català, la editorial és de Còrdoba, per tant, doncs, vaig haver-ho de traduir. A veure, hi ha molta... És difícil trobar una editorial, fill meu, això de publicar és una cosa... Difícil és publicar, vendre encara més, però publicar és difícil.
Tu imaginaves en quin món et foties o no?
No, perquè a més torno a dir-te allò que t'he dit abans, que fa una mica de ràbia, perquè és una història apassionant, que, tal i com em va dir el meu editor, diu, és una llàstima que es perdi.
I tant. Em deies, la següent ja la tinc escrita.
La següent està escrita, anem a veure si aquesta tira endavant, perquè si no tira endavant, l'altra millor no existirà, no es publicarà.
Però bueno, sí, històries dic, com aquestes...
Però sí que et dic una cosa, clar, la següent és, i què creus que va passar amb aquests diners? Efectivament, es va construir i tal. Va haver-hi una batalla espectacular, és a dir, tot el que és la construcció de la Sagrada Família, la lluita personal de Gaudí per aconseguir, diguem-ne, tirar endavant el projecte. Es va morir en 1926. Després, ja, diguem-ne, quatre persones que hereten la seva passió. Arriba la Guerra Civil. O sigui, tot el que passa és una mena de camí de pedres que no, ningú s'ho imagina. És a dir, tothom està pensant que maca, que és la seva família, que els àngels tetamorfos que ara inauguren i tal. Ningú es pot imaginar tot el que hi ha al darrere. Aleshores, aquí hi ha una part, però la següent és...
Arribaràs a Subirats o no?
Acaba la guerra civil. El que passa és que sí que hi ha un mini capitulillo, no sé si saps, no sé si estàs al cas, que Subirachs va ser engendrat el mateix dia que Gaudí va morir.
Ostres.
Mira, se t'ha canviat la cara.
Sí.
Aleshores, diguem que hi ha una breu referència com a curiositat. Subirachs sempre comentava jo que jo soc com la reencarnació de Gaudí, perquè va ser engendrat el dia de la seva mort.
Deixa-m'ho dir, Julià, deixa-m'ho dir, perquè si no... Em maten. Demà, 16 de desembre, concert de Nadal al Temple Expiratori de la Sagrada Família, que podreu seguir a través d'aquesta emissora. Tu hi aniràs, Julià?
Que jo hi soc.
Tu hi aniràs. Doncs per qui no pugui anar-hi, es podrà seguir des d'aquesta emissora, des de Ràdio Estel, a partir de 7:45 del vespre, i a la que hi assistiran, deixeu-m'ho dir també, 5 dels oients que han participat en el concurs d'aquesta casa per aconseguir entrades dobles.
El divendres 16, després de les vespres, Ràdio Estel connectarà en directe amb el concert de Nadal de la Sagrada Família. Una edició especial de Camins, amb Rafa Sanahuja i Ignasi Miranda, per seguir el concert des d'un 7:15 del vespre fins a la il·luminació de les torres. Recorda, divendres 16 de desembre, a partir d'un 7:15 del vespre, el concert de Nadal de la Sagrada Família en directe a Ràdio Estel.
Julià, la dama sin rostro... publicat per... ja t'ho diré demà, eh? Almuzara.
Per Almuzara, sí, senyor.
On ho trobem, això?
Això ho trobem, home, les típiques... Bueno, primer, es pot, si busques a la meva web, jotabretos.com, si busques a la web d'Almuzara, doncs te l'envien a casa en un parell de dies, però, home, les típiques llibreries de que si Fnac, Casa del Libro, Abacus, El Corte Inglés... hi ha altres de petites, que em sap greu de no dir-les, però... Qualsevol.
Qualsevol llibreria de barri.
Que la demanin, que... i que la demanin. Si segur no hi és, perquè la demanin, clar.
Exacte. Deixeu-m'ho dir, perquè és, segur que hi ha moltíssima, moltíssima gent, més de les que pensem, segurament, que estan enamoradíssima de la Sagrada Família i, per tant, de la seva història. I per què no? Aquest és un molt bon regal de Nadal. La dama sin rostro, Julià Bretos, ha estat un plaer parlar avui amb tu.
Plaer per mi.
Torna quan vulguis.
Això vinga, gràcies.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Rodalies de Catalunya compta amb la nova estació de Sant Andreu i recupera els serveis habituals a les línies R2 Nord i R11 després que Adif hagi finalitzat una nova fase d'obres en l'àmbit de la Sagrera. Adif, Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec, i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dijous, volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Va, 5 minuts que passen de 4:45 de la tarda i avui volem ser educats d'aquesta caravana. Parlem del món de les xarxes socials, però des de dintre, Nina.
Doncs sí, Joan, avui parlarem amb Núria Casas, actriu i creadora de contingut amb més de 1.200.000 seguidors a TikTok i prop dels 460.000 seguidors a Instagram. En plena època de confinament, la Núria es trobava en ERTO i va començar a dedicar més temps a crear contingut per les seves plataformes. Des de llavors, el seu humor, esforç i dedicació li han permès arribar fins on és ara. Avui parlarem amb ella de la creació de contingut en primera persona, de quins secrets amaga aquesta professió i de com d'important són per ella tots els seus queridos seguidores.
Núria Casas, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
¿Esto qué es? Se lo ha inventado todo.
No, esto no sale en el libro. Por lo tanto, mal. Que yo te pregunte por los reyes católicos y me cueles aquí los reyes de Botsuana para ver si cuela algún rey, conmigo no. No, no. Tres faltas de ortografía, 3 puntos menos. Es que no nos fijamos, no sabemos ni escribir, ni acentos,
0,5 y da gracias.
De ver. H's, claro que sí. Te pongo un 0 porque no puedo poner números negativos, porque es que si no. El resultado está perfecto, pero las fórmulas que yo pedía no están. Lo que sé, quizás te has copiado. Pues ante la duda. ¿Y las fórmulas? ¿Dónde están? O sea, se cree que soy tonta, O sea, ha puesto exactamente lo mismo que la de al lado. 0. Vamos a ver qué color podemos usar para corregir y que no le haga daño. Rojo, descartadísimo, porque esto duele siempre. Negro, uy, estas energías no están bien. Descartaría los tonos así fuertes, oscuros. Marrón también se va fuera. Siempre está bien el verde porque da. Usar un naranja que siempre es muy neutro. Un azul. Quizás nos quedamos con el color carne medio transparente. Es que ni se ve. Corrección invisible. Esto es lo que necesitábamos desde hacía mucho tiempo, por cierto.
Ahí m'estava partint la caixa ara, Núria.
Ostres, que raro escoltar-me.
Estava rient molt en aquest vídeo penjat al TikTok de la Núria, on la podem veure fent de professora d'abans i de professora d'ara. Quanta gent t'ha dit, hòstia, és que això em passava a mi.
Sí, sí, a tothom.
Tothom,
és que realment el públic que tinc és de la meva època, llavors era com... sí, sí.
Va, comencem pel principi. Ens explicava ara la Nina. Comença el confinament, et trobes a merdo, i quin bon dia dius, escolta, anem a fer això?
Pues, un dia, de sobte, perquè jo sempre he estat super en contra del TikTok, o sigui, sempre era como...
No és de veritat.
Però quién va fer esto, por favor, però que ridícul, tal, no sé què, no sé cuánto, i fins que vaig veure que es podien fer doblatges. Com que jo vull ser actriu, vaig dir, bueno, pues vaig a sentir-me una mica actriu, va, vinga, va, anem a fer una mica el tonto, i fins que un dia vaig dir, vinga, vaig a fer el meu propi, a veure si hi ha algú que vol doblar els meus d'esto, i pues mira... Així vaig començar.
És brutal. Sí, sí. Així vas començar i 1.200.000 seguidors a TikTok i prop de 460.000 seguidors a Instagram.
Heavy.
És una borrada.
Sí, sí, és moltíssim. T'ho prometo que sense voler. O sigui, no era la meva intenció, t'ho prometo.
Me l'ho encontrava, no? Sí, sí. Com t'ho prens, això, ara? O sigui, és a dir, això et genera compressió?
Sí.
Sí, eh?
Sí, 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 perquè, clar... Arriba un moment que és com, ostres, què faig? O sigui, hi ha vídeos bons, hi ha no tants bons, però arriba un moment que dius, ostres, em fa por fer alguna cosa que no faci tanta gràcia, que no estigui a l'altura, i, jolín, arriba un moment que dius, ostres, em fa por fer alguna cosa i anar cap a baix.
Clar, si parlem de les xarxes socials, segur que molta gent s'imagina que les xarxes socials estan en constant canvi, en constant moviment, no paren d'evolucionar. Creus que des que vas començar fins ara ja han començat a canviar?
No sé què dir-te, tu. És que les xarxes socials, al final... Sí, és que cada dia canvia tot. Sí, sí, és un món que desconec jo, i això que em dedico això, però és com... No sé què dir-te.
Va, sabem que crees part del teu contingut també arran del que vius amb el teu marit, amb l'Arnau, amb el teu fill, amb Biel, o de l'escola, de les teves amigues, dels amics... Són la teva principal font d'inspiració a l'hora de fer aquests vídeos o no? Com va això?
Sí. No, clar, ara a part estic... Bueno, jo sempre soc... Jo soy tipus de madre i sí. Les mares són la meva inspiració. M'he basat en mi, m'he basat en quan jo treballava a l'escola infantil, amb les mares que jo vaig tractar. Us estimo molt a totes, per cierto. I, clar, ara fa por, perquè jo ara vaig a l'escola infantil a buscar el meu fill, bueno, a P3... Clar, em fa por, perquè la gent em coneix i dic, a veure si ningú s'atreveix a parlar amb mi per si m'inspiro, saps? Però és que és veritat, vaig mirant, vaig captant i veig situacions i dic, va, d'esto de TikTok, o estic en una conversa amb l'Arnau o amb qui sigui i dic, he de fer un TikTok d'això. O vaig pel carrer i veig alguna situació i és com, TikTok d'esto. I ja la gent ja diu, bueno, ja no sé què dir-te, perquè, claro, al final em faràs a mi també un TikTok i sí, és així.
La gent encaixa bé les crítiques o l'humor ajuda a que la gent encaixi millor les crítiques?
A veure, jo el que faig és, com que faig tots els tipus de mares, no m'estic ficant amb ninguna, saps? És com que les critico totes i a ninguna. I així em salvo una mica, saps? Si no, jo criticaria alguns tipus de mare, però m'he donat compte fent els tipus de mare que jo he sigut totes. I això que les he criticat, però he passat per totes les etapes.
Parlàvem de l'inici, del per què comences a fer vídeos de TikTok, a Instagram... En quin moment te n'adones que tot això s'està fent viral?
Jo vaig començar, doncs, em sembla que al maig o així del 2020, a l'abril del 2020, i al setembre, a la tornada a l'escola amb el Covid, jo tinc, al meu entorn tinc molts professors i bueno, doncs m'explicaven tota la parafernàlia que s'havia de fer per tornar a la desescalada, no sé què, no sé quanto, i allà vaig començar a fer vídeos, paròdies de professors organitzant tot això, i va ser el primer vídeo que se'm va fer viral. I a partir d'allà vaig dir, ostres, esto mola, tio. I pues, a partir d'allà, quasi un any després, un any i mig, jo en realitat ho he començat a patar a principis d'aquest any, que ha sigut amb els tipus de mare. Abans algun se'n viralitzava, però ara sí que tipus de mare i profes de antes i d'ahora, sí, s'està, funciona, funciona.
Va, comencem, o et començo a preguntar una mica pel que hi ha darrere de tot plegat, que és el que a més m'interessava un dia com avui, eh? Tu ho deies ara, fas paròdia, fas ironia, fas humor, fas crítica darrere de tot plegat, i la paròdia i l'humor sempre obliga una mica a posar una cara, no? A semblar una mica sempre feliç, però no sempre s'és feliç. És a dir, tu et trobes amb dies que dius, hòstia, vaya mierda de dia, i ara m'he de posar davant del, sí, de l'ordinador a fer un,
sí,
vídeo.
Sí, sí, sí. Jo hi ha hagut vídeos que els he gravat en un dia de merda, i dius, que ho he de fer, tio. A part, sempre estic pensant, ho he de fer ja, no vaya a ser que a algú se li ocorreixi abans que a mi.
Uau.
I vaig a penjar-ho ja. Ai, m'és igual, el dia que tingui, al final, bueno, pues gravo una estona i ja està, però sí, sí.
Molt... Clar, com es gestiona això? Perquè, clar...
No sé, és com si fos actriu. Oh. Al final, els actors, igual, no? Pues tenen un dia horrible i s'han d'anar a rodar, es roda i ja està. I al teatre, el mateix. I al final, mira, per sort, ho gravo des de casa... És veritat que no m'obligo, o sigui, si realment estic fotuda, fotuda de veritat, doncs dic, oye, pues mira, mañana, o per la nit, o el que sigui, però sí que, bueno, també m'ajuda. Al final em començo a gravar i vaig animant-me ja una mica jo sola, i això que no em fa gràcia. Quan jo gravo no em faig gràcia. I després veig el vídeo i tampoc, eh?
No.
Però, no, però mira, m'animo, em fa gràcia, em distrec una estona, tal, no sé què, i és una manera també de dir, bueno, pues trenco una mica amb la merda de dia que porto, i ja està.
Com gestiones també els hates? Perquè suposo que també n'hi han.
Sí, n'hi han, n'hi han. No
tinc... Ui, ara t'has posat sèrie, eh?
No, no, no tinc... Al principi, no tinc gaire. És veritat que no tinc. No tinc molt de hate, però és veritat que costa de gestionar. Jo al principi era com... El primer missatge de hate que vaig rebre va ser com... Ostres, li he fet mal a algú. M'ha sentat supermalament perquè no volia fer-ho. Però és veritat que l'humor... És que sembla que és que s'hagi de tractar amb molt de cuidado perquè la gent té la pell molt fina. I jo faig humor, jo em riuria de moltes coses i no ho faig també per una mica de respecte, però és veritat que la gent s'ofèn molt. I al principi em costava molt gestionar-ho, haver ofès algú sense voler, però és veritat que ara ja és com, és que no puc agradar a tothom. Hi haurà gent que s'ho prendrà d'humor i hi ha gent que s'ho prendrà en sèrio el que estic dient. I al final, doncs, bueno, és que és el que hi ha.
Has vist alguna vegada que s'hagi traspassat el hate... I parlem d'assetjament, ja? Això t'ha passat?
No.
No, eh?
No, 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 no. La veritat que tinc poc hate i algun comentari així una mica... A mi els que em fan mal són alguns que em critiquen com a mare o alguna cosa així, però s'ha quedat tot bastant, bastant tranquil, sempre.
Clar, abans et preguntava, no? Com es fa això de ser feliç davant la càmera sempre, encara que tinguis un dia dolent? Algú m'ho podria agafar, algú que ens està escoltant ara des de casa, m'ho podria agafar això i dir... Veus? És que les xarxes socials són només aparença.
Jo és que, clar, jo també tenir Instagram... A veure, és que al final, a mi, jo si tinc un dia dolent, no em gravo plorant, però perquè no m'agrada. És veritat que si algun dia tinc un dia dolent, a les històries d'Instagram ho dic. Dic, oye, hoy tengo un día horrible, tal, no sé què, i ho dic, i ho comparteixo, igual que comparteixo, ho comparteixo tot. O sigui, tot no, però no comparteixo. En plan, oye, he discutido con Arnau. No, això no, hi ha coses que em quedo per mi... Però no significa que estigui mentint o que estigui fingint alguna cosa, sinó, pues mira, avui tinc un dia de merda i ja està, i així se queda. Però és veritat que jo els vídeos que penjo són vídeos d'humor i són personatges i són paròdies de coses, no són vídeos de la meva vida. Llavors, pues bueno, jo no... Sí que és un món fals, crec, o sigui, perquè, òbviament, mostres el que vols, és el que hi, però... També és veritat que s'està normalitzant molt. Escolta, si has d'estar trista, estàs trista. Hi ha molts vídeos a les xarxes de... Avui tinc un dia de merda, ja està bé, està malament... I no passa res, s'ha de normalitzar. Jo, a mi no m'agrada penjar vídeos així, però sí que històries sí que ho dic. Ho dic, oia, mira, avui estic desconnectada perquè no tinc un bon dia.
Clar, tu que treballes a les xarxes socials o de les xarxes socials... No, ara t'ho pregunto.
Pregunta'm.
Quanta gent t'ha preguntat treballar de les xarxes socials no és feina?
Ui.
O t'ho ha dit, vaja.
Sí, molta gent.
Sí?
Jo era la primera que ho deia. Abans de dedicar-me a això, jo pensava, ostres, que guai, les redes socials, tal, coses gratis, el no sé què, no sé quanto. Ostres.
Coses gratis, eh?
Sí, sí, jo era l'únic que pensava, uau, coses gratis, com mola. No, no, però, jolín, hi ha una feina xunga darrere. Jo crec que cada feina té el seu. O sigui, totes les feines tenen una part dura i tenen una part molt maca. I la de les xarxes pues, també pues, té una part molt dura i té una part molt maca. I és curro. És curro i és molta pressió. No és algo físic, és algo mental. De, ostres, avui no tinc idees, avui he de penjar això, avui he de fer una publi d'això i no tinc ni idea de com fer-la i la necessiten per d'aquí 2 hores. No tens horaris, treballes de dilluns a diumenge i, bueno, i coses bones. Pues, estàs en tu casa, pues, avui dic, pues, avui em prenc amb calma, avui estic amb el meu fill, avui tal. Té moltes coses bones i té moltes coses dolentes. Però jo he sigut la primera en dir que això no era una feina i m'he menjat les meves paraules amb patates. Te lo digo. Sí, sí.
Ara sí, el que et volia preguntar és, des de dins de les xarxes socials, quina és la principal crítica que li fas a la xarxa social? Clar, perquè des de fora jo et podria dir això, no? Jo podria creure, no és el cas, però podria creure que treballar d'una xarxa social no és una feina.
Sí.
Podria creure que la xarxa social només ven una imatge idíl·lica de la realitat. Podria criticar mil coses, però jo no hi sóc a dins.
Uh-huh.
O no hi sóc de manera professional.
Sí.
Tu que ho vius de manera professional,
sí.
Quina és la principal crítica que hi trobes?
O sigui, jo una crítica cap a la xarxa social...
Uà, és una mica és crítica, pillava, crítica a tu jefe, que és el que te paga, no?
No sé, és que no sabria, no sabria què dir-te. No
parlaves de moments durs. Què dur té de treballar a la xarxa social?
Pues això, jo crec que la pressió, la pressió, la falta d'inspiració, la falta de... Ostres, això, pues, a lo millor estic amb el meu fill i de sobte és com, tia, has de gravar això ja. I és com, és que no estic a casa. No, ja, ahora mismo. És com tot molt immediat, és tot ha de ser ja. No sé.
Si vols no contestis, ara parlaves de pressió. La pressió t'ha generat angoixa?
Sí.
I l'angoixa t'ha causat... algun problema de salut mental?
No.
No.
No. És veritat que... Però de dir, hòstia, mira, me'n vaig a l'habitació i no puc... Estic molt agobiada, no tal... Però és veritat que al final la inspiració no és sentar-te davant d'una taula. Jo moltes vegades era, vale, vaig a sentar-me, vaig a despejar mente i vaig a pensar.
Mm.
I quedar-me així un rato i pensar i pensar i pensar i és com, és que així no et vindrà mai la inspiració i t'obligues. I moltes vegades vaig a casa dels meus pares, els meus pares em donen moltes idees de TikTok. He de reconèixer que la majoria són seves. Vale. Però...
Sí, el sentit de l'humor et ve de família.
Sí, sí. Arribo a casa els meus pares i és com, TikToks, però ja, és que no tengo nada, és que no sé què fer, no sé, no tinc res. I, no... I al final, quan penjo, vídeos. Ojo, si vas a les meves xarxes i quan penjo vídeos que no són ni de profes ni de mares, són dies de dir, no tinc res que penjar, estic agobiada, algú farà alguna millor que jo, algú farà un vídeo que potser a mi se m'hagués ocorregut i el farà ella, i no sé què, i no sé quant. I és una mica estressant.
Et preguntava per la salut mental, però en algun moment has dit, la ratlla, la línia vermella és aquí,
sí.
Perquè si no pataré.
Sí. Amb això de l'agòbio i amb el hate també. Jo he deixat de llegir. He descobert que hi ha un foro que critica a les influencers i cada una tenim un perfil...
Foro cotxes.
Sí, per exemple. I la gent va allà a criticar a les influencers. Ja cada una té un perfil i el critiquen. I el vaig descobrir fa poc. I jo pensava, però qui puc criticar, tio? Vídeos d'humor, vídeos de tal... Sí, hi ha gent molt mala. I comences a llegir i entres en un bucle i dius, però com pot ser, tio? Hi ha gent tan dolenta, amb tanta mal d'esto... I vaig dir... Arriba un moment que va ser... Prou. O sigui, prou perquè és que plorar de, ostres, però no dormir, no tal, i va ser com, ja està bé, perquè m'he de quedar també amb que jo tinc molta gent que m'estima molt i que m'arriben uns missatges tan macos que és com, tia, queda't amb això i adiós a los, als que envien missatges dolents.
Ara et preguntava la teva opinió de la xarxa social, des de dins de la xarxa social... Ara et deixo que em critiquis la gent de fora. Sabem gestionar bé, entre tots plegats, el que és una xarxa social i, per tant, entenem la diferència entre la vida real i aquest factor idíl·lic que és una xarxa social?
Uf. No sé. És que, tio, em fas unes preguntes...
Se me va.
Sí, total, eh? Torna a repetir, sisplau, gràcies.
I així penso mentrestant. Hi ha polítics que fan això. Sí.
No, en sèrio.
Quan jo miro Instagram,
sí.
I a tu com a usuari et passarà,
sí.
I veig una fotografia d'algú que està a Cancún,
sí.
Penso, hosti, que s'ho passa aquest, que cada dia és de viatge. Que, no?
Sí.
I això, evidentment, no deu ser sempre.
No.
Però jo ho penso.
Sí.
Això com a societat, tu creus que ho gestionem bé?
No.
aquí anava.
No, no. O sigui, també crec que les xarxes socials generen molta enveja, també, i a part critiques el que veus. O sigui, a mi, jo també, per exemple, vaig anar de Luna de Miel a Bora Bora i la gent era com, ah, no sé què, estàs forrada i no sé què, i com has canviado, se t'ha subido la fama a la cabeza i ara tienes mucho dinero. I és com, una cosa, tu no saps que he estat 2 anys estalviant per anar aquí, no sé què, no sé quanto. I,
no, sí, això ho tallem fàcil.
Eh?
Això ho tallem fàcil. Núria, estàs forrada?
Sí, clar. No.
Pues ya está.
No, no estic forrada, però, ostres, clar, pues canvia la vida. Però al final jo la gent critica el que veu. Tu no saps el que hi ha darrere. Llavors, la gent és molt fàcil criticar a través de la pantalla, però no saps el que hi ha darrere de cada cosa que veu, saps?
Existeix prou educació sobre aquest tema a les escoles?
No. No, jo crec que no. I les xarxes em sembla que són molt perilloses. Sembla que o s'utilitzen molt bé o poden fer molt de mal.
Bullying, per exemple?
Per exemple, perquè és molt fàcil. A mi, que m'afecta, i tinc 31 anys... hi ha nenes de 15, nens de 15, i és molt fàcil, és molt valent crear-te una conta falsa i a la venga lanzar mierda, i és que pots fer molt de mal, tio, a mi m'han fet molt de mal i sóc una persona adulta, tio, i s'han ficat amb el meu cos i s'han ficat amb mi com a mare, i m'ha fet mal, però bueno, al final ho he sabut gestionar, tinc una família que m'estima, tinc molts seguidors que m'estimen i jo m'apoyo amb això, però una nena, un nen de 15 anys que comencen criticar-te, insultar-te, tal, de gratis, i amagar-se darrere la pantalla és molt fàcil i pots fer molt de mal. Jolín, són sortint moltes notícies de suïcidis, de coses així, i crec que s'ha de treballar. Bueno, per començar, penso que un menor no hauria de tenir una xarxa social. Ahí lo dejo, ¿vale?
L'altre dia ho llegia, la principal causa de mort entre nanos de 15 a 30 anys, la principal, és el suïcidi.
En sèrio?
És molt bèstia.
És heavy, eh?
És molt
i les xarxes socials segurament en part tenen culpa. És que és tan fàcil, a la critico i me piro, adéu. Perquè hi ha gent avorrida, ho fa i deixo aquí el comentari i tu no et penses a lo millor que pots arribar a fer tant de mal, però és xungo, eh?
Si no m'equivoco, Núria, tu has tret el teu fill a través de les xarxes socials,
sí.
No? En algun moment has dubtat? Has dit ui.
A veure, he dubtat en el moment que se'l coneix a ell pel carrer abans que a mi.
Ho és
en sèrio? Sí. En plan, t'he reconegut pel Biel i jo, merda, algo estic fent aquí malament. A mi mai m'ha preocupat ensenyar el Biel per les xarxes perquè crec que no ensenyo res dolent. O sigui, no abuso d'això, però al final és el meu dia a dia. El meu fill és el meu dia a dia i el trec a les històries perquè estic amb ell, penjo fotos, però no l'utilitzo per... Jo sé que el Biel, si penjo una foto amb el Biel... tindrà més likes que una foto meva, sola. És heavy, però amb el Biel o amb l'Arnau. Uh-huh. És igual. Però no ho utilitzo per això. Jo penjo fotos com penjaria fotos de... si no tingués X seguidors, també ho faria. És que ja ho feia d'abans. A l'Arnau no li fa tanta gràcia i és el que em diu en plan, tia, comença a treure-lo una mica menys, tal, no sé què, no sé quant. Fa una mica de mal rotllo, però és veritat que mai m'ha preocupat treure'l massa a les xarxes. Cada cop el trec menys, però perquè, clar, he arribat a un punt de seguidors molt heavy, molt heavy. I, bueno, fa por, però no em fa por.
No sé com dir-t'ho. Enviat d'aquí uns anys, et diu, mama, jo em vull dedicar al mateix.
Pues muy bien, hijo mío. No. No, a veure, jo apoyaré el Biel en tot el que vulgui fer, però que estudi, no? I luego ya vamos viendo, perquè és un món xungo i és un món, a part, que... És que jo, potser, aquí 2 anys això ha explotat i jo ja ningú se'n recorda de res i jo em quedo sense feina i em quedo sense res i és algo que a mi em preocupa i que, en el fons, sí, al final és el futur, no? Però, ostres, jo, pues que estudi, que tal, i si ho vol compaginar amb les xarxes, perfecte, però, joli, jo m'he començat a dedicar amb 30 anys, o sea, no me vengas con chorradas que hasta que no tengas X, no, però... Bueno, pues...
T'ho pregunto diferent, eh? Ara hi ha un nano... Nena, de 15 a 16 anys, que ens està escoltant, jo sé que has dit que no ets partidària de que tinguin xarxes socials fins que siguin majors d'edat, però ens està escoltant. Nena de 15 a 16 anys, 17, i diu, jo és que m'hi vull dedicar a això. Quin consell li donaries?
Ostres, és que també penso amb quin fin et vols dedicar a això. Saps el que et vull dir? O sigui, què vols fer a les xarxes? Saps? Perquè és com, ah, jo quiero ser influencer. Sí, sí, vale, muy bien, però ser influencer és una responsabilitat molt heavy. No és, mira, pues em poso aquí, ensenyo això, tal, no sé què. No és això. Llavors, és, con què fin quieres ser influencer? I és que és una, per mi és una responsabilitat, no és un... És una feina, però és una feina que has de tenir molt de cap. perquè si no la saps utilitzar, no. I a mi, perdona, però jo si tens 15 anys ja et diré, oye, mira, pensa-t'ho bé, saps? Fes el que vulguis amb les xarxes socials, però ja estudia, algo que t'agradi, algo que tal, i luego ya vamos viendo, però jo no sé, no ho aconsello. És molt maco, però quan ja tens una edat, quan ja saps... També t'he de dir que ser influencer és guai quan ja tens una edat i ja saps el que valen les coses i aprens a valorar millor, perquè les nenes de 16 anys o 18 que viuen aquesta vida, és molt fàcil acostumar-se a... Ostres, vale, es cobra molt bé. Quan tu tens 16 anys i cobres aquesta pasta que cobren algunes, és com, ostres, jo tinc 30 anys i sé lo... a mi, jo sé el que costa treballar. 40 hores al dia per 700 euros, per 600 euros, feines dures, tal, no sé què, doncs ara jo valoro el que tinc. I jo penso que primer has de treballar i primer has d'estudiar i saber el que valen les coses.
Per qui pugui estar pensant, Núria, no hi veig la responsabilitat enlloc, eh? Vaig agafar el número menor, eh?
Vale.
Vaig agafar el número menor. Més de 400.000 seguidors a Instagram. Tu n'és conscient que et poses cada vegada que penges un vídeo davant de quatre camps nous?
Sí.
Aquesta és la imatge, eh?
És fort. Sí, sí. I ho penso molt. Jo sóc de les persones que quan grava un vídeo l'envia primer a la meva família i pregunto, això pot ofendre algú? Això pot fer algun mal a algú? I si és així, doncs ho canvio. I si no, doncs ho penjo.
Avui, Núria Casas, que ens demanava, li demanava en vaja una cançó per acabar aquesta entrevista. La cançó és aquesta. Com te atreves a volver, tu seguiràs a la xarxa social, eh?
Home, i tant. Fins que exploti. Sí. Fins que peti, tu. Això ho aprofitarem al màxim.
I nosaltres encantats de gaudir els teus vídeos i de riure tant com fèiem escoltant el vídeo que hem posat a l'inici i d'anar al teu TikTok i seguir-ne gaudint de molts més. Núria Casas, actriu, creadora de contingut. Moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana.
A vosaltres, m'ha fet molta il·lusió. Porque volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste, tres de odio y un te quiero. Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
que solo le eres fiel al viento,
solo le eres fiel al viento.
Que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer.
Daño, pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latidos.
¡No!